Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tarda, 8 minuts, amb gairebé 5 milions d'aturats arreu de l'Estat, és evident que la crisi ha transformat radicalment el panorama laboral. El que semblava segur ja no ho és. Les feines i les empreses han deixat de ser per sempre. Per donar totes les claus que cal tenir en compte a l'hora de construir una alternativa, l'expert en màrqueting, en Carles Torrecilla, acaba de publicar el Plan B, un recull de consells per, en aquest cas, futurs emprenedors. Saludem el professor Torrecilla, titular del Departament de Direcció de Màrqueting d'ESADE. Professor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut. Avui l'autèntic professor Torrecilla, cosa que agraïm doblement, perquè, en fi, és un honor i és una satisfacció que ens acompanyi, i el clònic professor Torrecilla, quan sigui el moment...
Jo me'n portaré aquest jersei.
Quan sigui el moment ja li donarem...
Me'n portaré aquest jersei.
Quan sigui el moment ja li donarem pas, professor? Per tant, no, dic a vostè, la clonació del professor Torrecilla. D'entrada, professor, hi ha una frase que l'altre dia li comentava, en aquest cas amb un col·lega, amb un psicòleg, i li deia, potser aquesta frase de home de molts oficis, pobre segur, s'haurà de començar a canviar.
Exacte, perquè venim d'una cultura on pues, els funcionaris pensaven que tenien feina per sempre, el que feia bé la seva feina era aquell que deia, escolta, jo ho faig bé, no haig de patir.
Exacte.
I ara de cop ens trobem que, tot i fent-ho bé, el meu jefe, que té no sé quants anys més que jo i tal, l'han posat al carrer perquè surt car, o perquè l'empresa s'ha fusionat i ja en sobra un dels dos. Per tant, hem de fer un canvi perquè ja no depèn el nostre plan A, és a dir, la nostra feina, ja no depèn del bé que ho fem. En qüestió de mínims,
És a dir, clar, no, però, no, però és així, és així. No. No? Per tant, has de tenir el d'aquí ve el llibre, plans B, no?
Sí.
Però plans B amb la teva mateixa professió o amb d'altres professions? Quin planta... Perquè hi ha molta gent, que segur estic convençut, perquè ho hem parlat amb molts amics, molta gent que quan s'asseuen a la taula i al cap de setmana a pensar, estan en una feina, o els hi perilla la feina, o no tenen feina, i el plantejament és, molt bé, i què fem? I passa el cap de setmana, i torna un dilluns, dimarts, dimarts, jo, arriba el cap de setmana, i què fem? I què fem? I es passen un any...
Bueno, aquests són els que diuen els frustrats. És a dir, hi ha dos tipus de persones. Hi ha els fracassats i els frustrats. El frustrat és el típic tio aquest pallisses que sempre està dient i què faré, o penso fer, però no fa mai. El fracassat no, el fracassat és l'altre, és el que ho fa i li va malament. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt dir, que és que els que tindran èxit demà estan entre els fracassats d'avui, no entre els frustrats. El frustrat és un que, com que no ho prova, mai arribarà a aquella oportunitat. Val? Llavors, respecte a la pregunta que em deies de si al voltant del que estic fent ja o en altres coses, hem de pensar que aquest canvi ve de que nosaltres fins ara els diners plovien. I que la gent diu, com que plovien? Sí. La Unió Europea, cada trimestre, pimba, euros cap a Espanya. I anaven caient els diners. De cop, i durant la crisi, per tant, no ens n'hem enterat del que passava, ens han dit, ah, vale, per cert, com que ja ets dels rics, ara en comptes d'aquest plovin diners, hauràs de posar-ne de diners. Què vol dir això? Una economia molt dinàmica. Per tant, hem de vigilar en fer feines al voltant de la nostra feina. Perquè el que pot passar és que un sector sencer desapareixi. Per exemple, amb el tema de Google, ha desaparegut el de la publicitat. De cop, flash! Clar, si dius, no, jo és que feia un tema i feia tenia diverses feines al voltant de la publicitat. Cuidadín, perquè has de diversificar. La teva àvia segur que deia allò de no posis els ous a la mateixa cistella.
Exacte.
És igual que siguin diferents ous. Si la cistella és la mateixa, el problema el segueixes tenint.
Vostè com té els ous? Vull dir, com els posa?
Sí, no,
que
a la nevera, l'ouera...
No, dic, allò que deien els avis, que també m'ho havia dit.
Sí, no posis mai els teus ous al mateix cistell. Ara has de canviar quants cistells has de tenir ara?
Podríem parlar, dels ous i la nevera, però digui.
No, quants cistells has de tenir ara?
A veure, per què n'hem de parlar dels ous a la nevera? Van a la nevera o no?
Clar, perquè pensa que és un producte que si no està molt net, a dins la nevera, que és on tenim els productes que no estan envasats...
Sí.
Passen moltes bactèries en els altres productes. I els ous, en veritat, han d'estar a la fresquera. Perquè si realment a la nevera es conservessin molt millor, en el supermercat on els posaríem?
A la nevera.
I on estan?
A fora.
Però quantes cases...
Anem prenent nota, eh? Sí,
però quantes... Doncs això a vegades m'ho he preguntat molts cops. Per què estan fora de la nevera? Sí, sí. I nosaltres es posem... Però les neveres ja estan dissenyades per qui posem els ous.
Sí.
És allò, allò
no.
Que... Pa...
I ahir el moment,
abans, sí. Un segon. Sí, ara sí, però abans els posàvem... Ai, els posàvem...
Ai, no te m'agafo!
Abans els posàvem en un plat d'aquests sopers. És a dir, els posàvem... I abans els fabricants de neveres, que al veure que els posàvem en plats, van posar les oueres.
Sí.
Ara la gent diu, ja no m'ho penso, hi ha l'ouera...
Clar, va dins la nevera.
Quantes cases tenen? Quantes
avantatges, depèn a quina zona veguisquis, amb quina temperatura...
Però ara, l'estiu, per exemple, l'estiu no crec que sigui
exacte,
el millor,
exacte, 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 eh? Depèn on estiguis, no, i depèn com tinguis ventilada a la casa, etc. Però... Com que ell donava per suposat, dic, s'ho dint.
Eh? Sí, no.
No, està ben vist, això.
Quants cistells necessitem ara? Perquè, clar, ara... Sortirà...
Ous, de feina, amb la feina, amb la feina. Mm.
Mira, això. Com a mínim, un altre. Perquè ara tenim tots els ous en el nostre planar. És a dir, hi ha massa gent que, de, que si li diuen demà moltes gràcies, sí, no cal que vinguis...
Sí, sí. M'ho dius que... a mi, eh?
No,
per posar d'exemple.
Per posar d'exemple, no?
Jo no tinc pla B, per això mai m'ha interessat el teu llibre. Pla B, a mi em diuen, demà no cal que vinguis. Hòstia, què foto?
Clar, i diu, ah, que problema, perquè m'indemnitzarien i tinc un racó. Mm. I què? El dia 2, aquell racó ja es comença a fer petit. El dia 3, més petit. El dia 4, ja veieu com va la sèrie.
Perdona, sí, sí. Perdona, sí. Això a qui indemnitzen?
Exacte, exacte. Però bueno, llavors el que no indemnitzen, que és l'autònom, sol tenir, o hauria de tenir, un calaix, perquè és el calaix que fa per pagar els IVAs, els IRPFs, etc. Si voleu, també se'n pot parlar d'això, largo i tendido, eh? Però la idea és, encara que tinguis, hi ha molta gent que diu, que tinc un racó, cap problema. Mm. No és veritat. A l'endemà, aquest racó el veus com es va fent petit. I si tu no has elaborat una manera de gestionar aquest racó, a l'estrès el tindràs igual que si no tinguessis racó.
Llavors, quan ens quedem a l'atur, diguéssim, ens indemnitzen, tenim el subsidi, amb tot això, què anem de fer? És aconsellable que dediquem aquests recursos a muntar un negoci o ho hem de dedicar a sobreviure com puguem i d'on hem de treure els diners?
Teoria dels tres terços. És a dir, el primer que hem de fer és, ens indemnitzen, per exemple, el dividim en tres trossos. Una cosa a curt plaç, perquè buscar feina també té despeses. Hauràs d'anar a portar currículums, hauràs de potser comprar-te una roba per anar a fer les entrevistes, tindràs unes despeses. Unes altres a mig plaç, que és, molt bé, ja estic buscant feina, però com que amb la nova feina em paguen menys, haig de canviar-me de pis, per tant, això també té unes despeses, de posar anuncis, de vendre'm el pis, i un altre a llarg plaç, que és, bueno, i ara jo no vull seguir malament com a la segona feina que he trobat, m'haig de formar, i per tant, més a llarg plaç, també necessito diners.
O sigui, tots els diners de la indemnització, del finiquito, diríem... Cap d'ells va destinat a muntar un
negoci. Això sí, te'l donen.
Clar,
que això és el que
depèn, deia, perquè si tu dius, no, jo no buscaré una feina. El que faré és capitalitzaré l'atur, m'ajunto, això és molt important, amb dos o tres companys més de feina i muntem un negoci. Mm. Que aquí et recomanaria que fos una franquícia, negoci de zero.
No, t'equivoques de mig i mig.
Ja pot ser.
Socis... Mals negocis.
Sí, això...
Aquí, una altra frase que l'haurien també de canviar,
sí,
o no? Socis,
aquesta l'hem de canviar,
també.
Això és típic del segle del Cro-Magnon, on va néixer el senyor Barcelí. Mm. I en aquell moment...
Ja me l'ha fumut.
Aquell moment sí que era així. I tenia dolor, i molts... L'empresari típic català. Mm. Tu li preguntes, quina part tens de la teva empresa? I diu, el 100%.
Claro,
claro. La panxa, els tirants...
Tot meu.
I penses, bueno, i si tu demà tens un accident, què passa? És que no són empreses. Aquesta pime de la que estem tan orgullosos, en realitat, moltes vegades són autoocupacions. Són uns autoempleos que tenen altres empleats, però depenen molt d'una persona.
Sí, però, perdona, quantes empreses amb socis acaben abofetades perquè primeres de canvi ja s'estan discutint pel model de negoci, pel criteri de negoci, si hem de fer cap aquí, hem d'anar cap allà.
Super, perquè no en sabem. És a dir, hem d'aprendre a tenir socis. Pensa que les empreses diuen societats. Que una societat d'una persona ja es veu que no va. El que passa és que aquí tenim aplicat un sistema legal que ve de països més moderns que nosaltres sobre un país que, ja saps que la placa continental africana xoca amb l'europea en els Pirineus. Això nosaltres no ens ho expliquen a la col·le, perquè no ens agradaria, però els alemans ho saben, no? Llavors, el que vol dir és que nosaltres hem de modernitzar-nos i aprendre a tenir socis, perquè si no, entra la fàbula del rei despullat. Si tu no tens socis, qui és el que et diu quan estàs fent alguna cosa malament? El teu empleat que li has de pagar el sou? El consultor que et vol vendre un altre projecte? Ningú. De fet, jo tinc socis que em diuen moltes vegades, a vegades em reuneixo amb tu sense que hi siguis. I què dius ara? Diu, sí. Diu, perquè només de pensar que t'ho vaig explicar, me'n dono compte de la xorrada que estic dient. En canvi, els empleats, els explico el que sigui, i em quedo tan tranquil. Això es podia explicar anècdotes, per exemple, la de Lego, a Japó, que van arribar i el directiu màxim va dir, regalarem uns gadgets, un joc més petit amb el gran Lego. Què va passar? No es va vendre res, perquè a Japó, quan tu regales alguna cosa, un producte, vol dir que el producte principal no val res. És com de saldo. I ell va dir en els seus
sí, sí.
equip, com és que no m'heu dit? No, és que aquí a Japó, si el jefe diu alguna cosa, ningú li pot corregir, no? Ja s'ha anat a compte, bueno, això ja no li tornarà a passar. Disculpa que abans he deixat un tema pendent amb el senyor Marcelí, que em deia allò de les cistelles. Plan A, plan B, per tal. I després hi ha el plan C, que és la tercera cistella.
Una tercera.
Que és la dels pares. Els pares els tenim molt matxacats. Per què? Perquè diem, els pares, vull muntar una franquícia, vull fer una petita inversió. Papa, mama, vosaltres que m'estimeu tant, m'heu d'apoiar. Em podríeu avalar? Que el banc no m'ho vol deixar.
Bueno, és que els bancs no donen crèdit,
no,
eh?
Mai, i la reflexió que fa... Clar, perquè als bancs no els agrada deixar diners, no? Llavors, clar, el banc, que és expert en recuperar diners, et diu, crec que no m'ho tornaràs. Que t'avali algú que no ho prengui la decisió amb criteris racionals. Què fem? Hòstia, el papa, la mama... Què no faràs per un fill? Acabes avalant. T'acabes de carregar el plan C, no? En castellà seria cama, comida... Eh? És a dir, l'hem de deixar separat. És a dir, prohibit que els pares ens avalin. Perquè el pla B és molt possible que vagi malament. Però és que encara és més possible que vagi malament si no tens pla C, perquè estàs tan estressat per si fracassa que prens males decisions. I al món dels negocis s'han de prendre les decisions amb molta distància.
Tu dius en el llibre que si no tens un finançament d'uns inversors o d'un banc, que, clar, això és... També t'ho volia preguntar, no? Que dubtis del teu projecte.
Exacte. Si els diners no et persegueixen...
Però quants projectes han... Perdona, eh? Quants projectes han anat a una persona amb un banc, ha demanat un crèdit, no li han donat, i després llegim els diaris que ningú li feia cas i de cop i volta ara és el... Pues, no sé, el... Pues un gran empresari a nivell mundial, no? O que té una empresa i que en un principi ningú li donava un duro.
Mira, hi ha un programa...
Com allò de tots aquests negocis que tots sorgeixen del pàrquing. Tots són de garatge.
De garatge.
No sé què passa als garatges.
Garatges de Beverly Hills, tots, també ho hem de dir,
aquests garatges...
Perquè tots aquests del garatge, els seus pares eren professors de Harvard, o, Per tant, matitzem. Matitzem, perquè sembla que...
No, aquí, si vas al pàrquing d'aquí, és evident que no és amb l'espai que hi ha, no tens ni per posar una taula, perquè tots són petits.
Però el que hem de pensar és que hi ha un programa als Estats Units que es diu L'home, la idea i el moment, o L'home, la màquina i el moment. És a dir, és que no n'hi ha prou. Moltes vegades tu vas, per exemple, no, a un inversor, un banc, i et diu, no, mira, doncs no et donaré els diners per això, perquè no és el moment. Anys més tard, triomfa. I llavors diu, ah, veus aquell que em va dir?
No, ara...
És que en aquell moment, jo, una de les coses que més diners m'ha costat a la meva vida, i que intento transmetre aquí en el llibre, és que avançar-me el temps. O sigui, muntar una idea quan encara no era el seu moment. Per exemple, ara tinc una empresa que està anant molt bé, que, ostres, hi ha creixement. Estem en el cercle que es diu virtuós, val? Un tema relacionat amb l'alimentació. Ostres, perquè hem passat 10 anys allà sembrant i que la gent deia, vols dir que serà veritat aquest tipus de menjar i no sé què. M'entens la idea, no?
Sí,
i
dius, sí, sí.
Ostres, molts es que s'hi han regat pel camí, saps? Mira, com que ens ho creiem, vam seguir. Però s'ha de vigilar molt amb el tema de aquest li van dir que no i després va ser que sí. Recordem sempre, i això en aquest programa en parleu molt, que alta rentabilitat és igual al risc i baixa rentabilitat, baix risc. Per tant, si algú et dona alta rentabilitat, no té baix risc, és molt arriscat. Que funciona, vale, t'ha tocat la part on funciona, però per cada 50.000 nous productes que es llancen a l'any, al cap d'un any en queden 5.000, i al cap de 5 anys 500. Què vol dir això? Que la taxa de mortalitat és del 99%. I els bancs et deixen diners el 5, el 6, el 9, quan la taxa de mortalitat és del 99%. Per tant, han de filar molt prim. S'entén la idea?
Sí, 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 no s'entén. Bueno, no donen res, però bueno, s'entén. El que passa que també, si un ho veu clar, de dir, és que jo veig que aquest negoci funcionarà, en aquest cas, el missatge del llibre és aquest, no emmerdis a la teva família.
Però és que si només ho veu un, és a dir, si tu dius, és que aquest negoci funcionarà, però ningú més ho veu, vigila, perquè és el que va en contradirecció de... Hòstia, van tots contra direcció, no seràs tu?
Depèn, perquè la senyora Mary... Quedem totes les senyores tenint els genolls pelats de fregar el terra amb una velleta. I una senyora va dir, per què no la passem a un pal? Per què no la passem a un pal? I aquesta senyora Mary s'ha forrat i no veia ningú. Amb la qual cosa, s'ha de vigilar cada moment.
Ha anat molt bé, eh?
M'entens la idea?
Sí, no, no, l'entenc, sí. l'entenc, però és que m'ha entrat amb el megàfon i m'he perdut una mica. Ara mateix no sabia d'on venia, això. He quedat una mica despistat.
Això que acabo de dir en el meu alter ego...
Sí, sí, no, no.
Lligueu amb un altre tema que és... Ah, no, és que el que ha de fer un emprenedor és fer una cosa innovadora.
Ara,
com, per exemple, posar-li el pal.
Ara?
Malament. Malament un altre cop.
Perquè, bueno, com el xupa-xupa el pal...
Sí.
Bueno.
Què?
Això va ser innovador.
Va ser un senyor que feia carmelos. Jo sempre... I ja tenia diners que el pal i el disseny del logo li va fer el Dalí. O sigui que no era... Un il·luminat emprenedor.
Però el
Bernat va al Dalí i li ho fes amb el logo, que faré un caramel i li posaré un pal, ja estem parlant de... probablement el millor artista del món, no?
Aquest senyor ja tenia cèntims, doncs, el senyor Bernat.
Anaven fent, sí.
Però dius també, en el llibre, dius que en aquest plan B d'emprenedoria que no comptem amb els amics.
Sí.
Però sempre els amics...
Això és una lliçó de vida que jo he après. Què és?
Ara et posaré un exemple. El dels dos casos, vull saber la teva opinió.
Calla.
Primer exemple, jo vull muntar un negoci, no? I aleshores jo vaig a buscar...
De què?
Bueno, és igual, home. Bueno, per posar un exemple,
és un
igual.
Exemple,
és un exemple. Vull posar... I convido alguns amics meus a participar d'accionistes, a posar uns calés.
Sí.
Aquesta és una proposta. I la següent seria una altra proposta d'un amic que munta qualsevol negoci i em proposa a mi entrar d'accionista. En aquests dos casos diferents, hi han d'entrar o hi ha d'entrar o no? O quins paràmetres s'ha de seguir per entrar o no entrar de soci, en aquest cas, de soci accionista, capitalista?
Val. La premissa no és bona.
No és bona.
No és bona, perquè tu, de qui ets amic? Tu ets amic de gent que sol ser com tu. Eh? Moltes vegades parles amb algú, no? T'agrada la pel·lícula? M'encanta. Hòstia, sembla que hagis de ser amic? No sé per què. T'agrada el llibre tal? Flipo. Hòstia! Sembla que ja, si és una noia, t'has d'enamorar...
És que som iguals,
és que tenim... És el destí, sí o no? I dius, i què? I què? Ens agrada el mateix llibre, i ens agrada el bistec, al punt, què? Sí, no tenim per què ser amics. Però bé, ens acabem ajuntant, saps allò de Déu els qui, ells s'ajunten,
sí,
no?
Sí.
Doncs ens acabem ajuntant amb gent semblants a nosaltres. Què passa? Volem muntar un negoci? Què et sembla aquest producte que estic dissenyant? M'encanta! I clar, com que li preguntes a tots els teus amics, que són com tu, tots flipen, sembla que això serà un èxit. Ho poses a la venda i en màrqueting diem que no hi ha res més diferent que la intenció de compra i la compra. Val? Per tant, comencem malament. Ara li dius, no, vols ser soci?
Sí, això.
Clar, ell pensarà que és igual de bona idea que tu i pensarà, genial, sí, sí, siguem socis. Perquè no sou complementaris. És com en una parella. En una parella hi ha molta gent que diu, no, és que com que som iguals, com que sou iguals, això acabarà malament. Però que sou iguals, estareu d'acord amb tot. I el dia que discutiu, us separareu. Perquè esteu junts, perquè sou iguals. No per la diferència. En canvi, aquella parella que sempre discuteixen. Que són complementaris.
Aquests duren.
I molt bé, veus? El saber popular.
O sigui, les parelles que parlen amb nosaltres, o sigui, ens agrada això. Que tot els agrada igual, que jo sempre ho he trobat
fascinant.
O sigui, parlem amb nosaltres. Ens agrada, nosaltres fem, nosaltres anem. Tot és comú.
Les paraules moltes vegades reflexen tots els nostres complexes i són la compensació del nostre complex. No profunditzaré més, però no tinc que estar tenint ara 25 insults, però s'entén la idea?
Per tant...
Llavors, amb el soci,
sí.
Clar, amb el soci és això, és a dir, has de buscar socis complementaris. I per això...
Diferents de tu.
Diferents de tu. I per això, com que són diferents de tu, hi ha aquesta discussió que el senyor Marcelí deia de... Però és molt difícil gestionar això. Sí, sí, se n'ha d'aprendre. No, doncs, ciència infusa. No, això, un, n'ha d'aprendre i carregar-se de paciència.
Aleshores, quan algú et proposa entrar en un negoci...
Sí.
Quins paràmetres és, o sigui, amb què t'has de moure d'entrar-hi o no entrar-hi?
Molt bé. Lo primer és...
Sí, escolta, per exemple, suposem, muntem... un restaurant, que és un clàssic.
Això serà un fracàs.
Bueno, serà el grapat de gent que munten restaurants.
Escolta,
vols entrar d'accionista al restaurant? Què vols posar?
És un fracàs.
Jo, quan m'ho diuen...
Això és un fracàs.
Amb què... Bueno, pot callar. Amb què m'he de fixar? A veure, és a dir, que porta'm els números, quants coberts tindrem? Vull dir, quin paràmetre t'has de fixar?
Val. El primer que has de fer és dir... Aviam, m'estan demanant que tinguem un negoci i és amic meu.
Sí.
Val?
Sí.
Ja dic, comencem malament.
Malament, val.
Val?
Però suposem que no és tan amic, és un conegut.
És un conegut.
Com deia, pla, conegut.
Molt bé.
O saludat. Llavors,
en realitat, el primer que hauríem de fer és dir... Escolta, els americans, què et dirien? Et diuen allò de show me the money. Ensenya'm la pasta. Que hi ha molta gent que es pensa que és la inversió. No, no. Quan un americà diu show me the money és... d'on traurem els diners? Imagina que et diuen a Barcelona, anem a muntar un restaurant de delicatessen per gent que li agrada la trufa els dies de partit de no sé
del
què.
Barça.
I dius, uf, quina fricada, saps? Anem a comptar quants diners hi ha per això. I dius, haurien de venir tots. Perquè en canvi, si et diuen, anem a muntar un restaurant turístic a Barcelona. I dius,
a ple.
La pasta hi és, saps?
Aquí la pasta vol dir la pasta que ha
potencial.
Potencial,
no?
De venir al restaurant.
Exacte. O sigui,
no la que poso jo.
No la que poso jo. És a dir, perquè la que poses tu s'haurà de recuperar via la que ve de butxaques de la gent.
No, clar, clar.
És a dir, tot, hi ha butxaca, saps? Per dir, sí, mira, doncs ja el turisme ha crescut un 12%, per tant hi ha butxaca, tal. Aval. M'és igual si és de pasta, o és de tòfona, o és de pizzas, o de què és. El que vull saber és si hi ha pasta. Això és el primer de tot. Val? El segon és, anem a mirar la competència. Hi ha competència per lluitar per aquests diners? Sí, no. No hi ha ningú. Malament.
Ah, no?
No.
Vol dir que no funciona.
Però, no? La gent moment, diu, ara moment, ningú. Moment, és el que es volia forrar venent sabates a l'Àfrica. No n'ha vengut ni una, eh?
Però... No, home, però aleshores, si no n'hi ha ni un, tu ets el pioner, perquè després et copien tots.
Sí, la humanitat m'estava esperant a tu.
Però escolta... Moment.
Milions d'anys d'evolució perquè arribis tu...
Perdona, Carles, però, a veure, hem vist, per exemple, parlo de Barcelona, que és on vist, la resta de Catalunya, no sé, casos però similars, però, per exemple, hem vist el fenomen, per exemple, dels Frankfurt. Hi va haver una època que va aparèixer un primer Frankfurt i de cop volta tot era... A Barcelona en Frankfurt. Després van aparèixer les pizzeries. Després van aparèixer 34.000 pizzeries. Després va arribar l'època de...
Xinus.
Bueno, xinus no seria, però és igual, xinus, suposem xinus. És a dir, que hi ha algú que és el primer...
Pues mira, va perfecte l'exemple. Això que estàs definint tu es diu el cicle de vida de la solució. Hi ha unes solucions que arriben i tenen una evolució. Ara, fixa't que els japonesos són ara que estan creixent i estan tenint un boom de japonesos, però hi ha un o dos japonesos que fa la tira que estan a Barcelona, que han fet molts badalls. Però que només estaven ells, el menjar japonès no tenia èxit. De cop s'obren varis. O sigui, l'oferta crea demanda. Perquè hi ha un moment que... Perquè tu, un restaurant estigui ple, quan jo dic al senyor Marcelí, anem a sopar avui, o sigui, una de cada 20, hi ha d'haver l'opció que algú digui, i un japonès? Ah, doncs mira, sí, perquè vaig provar-ho, tal. No, si no, què és? No. Ja parlarem. Saps? El japonès un altre dia. Assegurem, perquè anem un grup, saps? Ara no, ara ja pots plantejar un grup.
Que sempre hi ha algú que no li agrada, no?
Clar, sempre hi ha algú que no li agrada. Ara sempre hi ha allò de dir, bueno, doncs mira, en un grup, un japonès ja pot començar a quallar perquè està de moda, s'ha creat aquest efecte de, anar, un japonès toca. Això et recordes del president que deia toca i no toca? Sí, doncs el toca, això que el president va fer molt bé en política, amb empresa, l'emprenedor, o moltes vegades els que tenen nous projectes, no ho han entès. I intenten fer el que no toca. Pantalles planes, per exemple.
Sí,
teles planes.
A tothom.
Per què? Perquè te'n vas a qualsevol botiga de televisors i veus allà una estampada de televisors. Clar, jo me'n vaig amb la meva dona a comprar un televisor i dic, no, perdoni, jo volia un de tub catòdic.
El de cul.
La meva dona em dirà, m'he casat malament, saps? Vull dir, si es veu clar que toca pantalla plana. Ara, existeixen les pantalles planes? Jo, quan anava al Bub i al Cou, anava allà a Plaça Catalunya, i hi havia una botiga que ja n'hi havia teleplana. Ara, era l'única de Barcelona, ningú la comprava, perquè eres el rarito, on me la arreglaran, vés a saber si es veurà bé. És quan hi ha diverses marques que toca. Per tant, hem d'aprendre també a dir, la patent! Això és supertípic, no? L'emprenedor, ho tinc patentat! Uf, mira, ja tens el primer peu posat per arruïnar-te. Com que només ho faràs tu, només tu hauràs de remar a favor d'aquest producte.
I anar pagant,
saps? En canvi, quan n'hi ha varis que ho fan, els laboratoris farmacèutics ho han après, això. Abans era el pai blanc que en diuen, això és per mi. De cop veuen que ho ofereixen entre varios i el mercat creix perquè és molt interessant. Si no, aquella pastilla fa atacs de cor, és fatal.
El nostre... perdó, Montse.
Una pregunteta ràpida del Jordi Vinyes, que diu, quants socis seria l'ideal per muntar un negoci?
Cap!
Molt bé. Això... Això dependrà, de les deficiències que tu tinguis. Si tu dius, escolta, és que jo tinc diverses deficiències. Per exemple, jo només sé de finances. No? Estaré un soci legal, un de màrqueting, unes complementarietats. També dependrà del capital que tinguis. No? Per exemple, jo ara vinc d'una reunió on un soci que ja tinc un altre negoci em proposava un negoci, no? I deia, i quan serem? Bueno, doncs mira, la meva idea és aquesta, però anem a veure el capital que necessitem. O sigui, sabem el capital que necessitem. Si no acumulem el capital que necessitem, no es comença. Això és un altre gran error. I per tant, es veurà en funció del capital que es necessita i de les complementaritats que es necessiten. Per tant, depèn molt del tipus de negoci i de les persones que s'ajunten.
Hi ha una cosa que
ara, dius... si ningú vol ajuntar-se, tens un problema. És a dir, no pensis que perquè ningú s'ajunti, per molt bona idea que sigui, si ningú vol venir amb tu... Si
ni,
no
els amics, cua, ni els amics.
Si no hi ha cua de socis i bancs, és que tens un problema. En el concepte.
No, és que jo li dono voltes a veure què fer i no li trobo,
no trobes
no li
encara,
trobo
eh?
La cosa. Bueno. Estem parlant amb el professor Torrecilla, el Plan B, el nou llibre del professor Torrecilla. Però hi ha d'altre... Hi ha algunes coses que...
Se les ha deixat. Com? Perquè parla de Plan B. Molt bé, molt bé, l'empresa. Molt bé. Però jo el Plan B dels polítics. Ah, no has mirat, això? No has mirat? Per exemple, a l'Holand té un Plan B.
Qui?
L'Holand.
A l'Holand té un Plan B. Vostè que el megàfon així...
Sí, treu-te el megàfon.
Que no m'agafo una altra merda. Hem de provar un megàfon més poder. Un megàfon s'entengui. Els polítics. A l'Holand. A l'Holand té un Plan B.
Té un Plan B.
Té el Plan A, que era el pla oficial, aquella senyora que sortia a la fotografia, i el Plan B es posava un casco de moto i s'anava a buscar el Plan B.
Però, bueno, però és que ell d'aquesta senyora ja era el Plan B, ell. Ell era el Plan B d'aquesta senyora. Aquesta senyora ja havia tingut un Plan A.
Correcte,
correcte. Per tant, quan tu ets el Plan B d'algú, millor que tinguis també tu un Plan B.
I un Plan C.
Exacte.
I un Plan C, per exemple, a l'Obama. Ara diu que té el Plan A, que és la de tota la vida, la Michelle. I el Plan B, que seré la Beyoncé.
No, però no, això s'ha desmentit.
Ah, el Felipe González. El Felipe González tenia la Carmen Romero, però també la Rosa Conde.
Bueno, però ara és història política. Això és història política.
I el PP, la Caixa i la Caixa Veu Bárcenas. Per què no ho incloem, això, el llibre?
Especifica bé que aquest és el clònic, el que ha dit això, que si no me l'aliareu part, eh? Aquí... 40 anys de carrera màsters, no, no. Doctorats, i s'ho carrega en 5 minuts.
No, no, ets el Plan...
El Plan B! El Plan B era el Plan B!
Home, no et pensis, ja podries anar a fer alguna classe algun dia que jo estigués malalt, eh?
No duraria ni 10 minuts! Et petaria la veu!
Bueno, això li dona al professor Torrecilla per fer un altre llibre, un altre dia, o una altra època,
Ara, he llegit una cosa al llibre... amb un peu de pàgina i dius que més endavant potser toca fer un llibre de consells per invertir borsa. He anat a la llibreria i està a rebentar de llibres de fent d'invertir borsa.
Si això ho apuntes
no
al llibre...
Jo faré el bo. I recorda que he dit que s'han de fer coses
que ja
vagi, diversos que ho vagin.
Exacte.
Pensa que nosaltres... Jo ara he entrat, no? Ens hem saludat tots, què tal, com va, no? I parles de la feina, els fills... Això és avui, 2013. El
14,
dia que em convideu...
14.
Ai, perdó, 2014. El dia que em convideu l'any 2024...
No sé on serem.
Que espero que em convideu.
Sí, home, i tant.
Vindré, i en realitat, del que parlarem, que és del que parlen Estats Units, Alemanya, en els seus descansos de feina, parlen de... Tu amb què estàs invertint? Amb què tens diners? Ara no, eh? Ara hi ha molta gent que diu, no, el senyor Marcelí mateix dirà, no, la borsa és una manera científica de perdre diners,
oh,
no?
Tant, vale? Notifiquis.
Exacte. Però nosaltres d'aquí 10 anys sabrem que tenir els diners a la compte, que immobilitzant-los un mes et donen el 0,40, 3 mesos el 0,50.
Oh.
TAE, anual! O sigui que et donen monedes, que no t'ho poden donar ni amb bitllets els interessos. Què vol dir? Que si vols mínimament mantenir el poder adquisitiu dels teus estalvis, hauràs d'estar a la borsa. No amb les inversions especulatives, sinó per mantenir el seu valor, per guanyar 5, 6, 10%. Això passarà. El que passa és que ara és el moment en què s'està creant l'oferta. Tots aquests llibres estan preparant l'arribada del meu.
No. Vols dir que no t'hauràs de tatuar?
Què?
Que no t'hauràs de tatuar, perquè n'hi ha un que sempre parla de ser tatuat.
Oh, i a més m'agrada molt el que diu.
Pues mira!
A més, m'agrada molt escoltar-lo.
Però Andrés Iniesta no va tatuat i és un crac, vull dir, no cal, no cal que tots vagin tatuats. Dani Alves va tatuat i, en canvi, Andrés Iniesta no va tatuat.
La rajola de casa és el lloc més
ara,
segur.
Ara, aquí està. Aquí està. Aquest és el seu...
Aneu vedant i ja us ho trobareu, com us ha passat ara.
Sí, sí.
Un desengany de l'altre.
Bueno,
la vida és un engany.
Aquesta és una frase també que pot treballar el professor Torrecilla.
És un engany.
Escolta, hi ha una cosa que també destaques al llibre, que dius que l'empresa, si ets el que més cobres malament...
Clar, sobretot si ets l'amo. És a dir, hi ha molts amos que diuen, jo sóc el que més cobro, i d'aquí cap a sota menys.
Però digue'm quina empresa l'amo guanya menys que els seus empleats.
Jo vaig tenir un jefe a la universitat...
Jo no n'he conegut mai cap.
Un director general de la universitat... que em deia, jo estic molt orgullós de que jo, ell, el director general, deia, jo cobro menys que els professors, perquè els professors que estan fent moltes hores de classe, que estan fent conferències, viatjant, etc, etc, són els que estan. Per exemple, un exemple que a tu t'agradarà molt és en el futbol, els jugadors cobren més que l'entrenador.
Sí.
Val. Doncs això ho hem d'aprendre a les empreses. A la universitat ja passa, hi ha molts gerents que no cobren el que cobra un catedràtic, ja passa en el futbol, a les empreses encara ha d'arribar. Per què? Perquè encara estem en... encara estem entenent l'empresa com aquella jerarquia, no?, de l'amo. Fixeu-vos que ja us dic, res, d'amo res, diversos socis. Quan estem parlant de borsa, és les empreses en propietat dels petits estalviadors de la població. Què vol dir tot això? Que en realitat ens perdem en pensar que el que més cobra ha de ser el de dalt. No, no, no. Cadascú ha de cobrar en virtut del que fa i de l'esforç que hi ha de posar. Si tu no tens gent que cobra més que tu, és que tens un equip pitjor que tu. Per tant, el teu equip t'empitjora, no et millora. Vas malament, ho veus que tot encara...
Si tu tens gent a sota teu
que cobra més que tu, què vol dir? Que et millora, perquè tens un equip que val més que tu.
Que té més talent i tu saps envoltar-te de gent amb talent.
Molt bé, perquè en veritat...
I si pagues el que es mereixen.
Molt bé, perquè en veritat el bon líder no és el que és el millor del seu equip. El bon líder és el que sap treure el millor del seu equip. Val? Per exemple, diria, no? En aquest programa tenim grans exemples, no? De gent que dius, ui, bo, que guai aquesta unió de gent que estem tots enganxats, no? Per què és això? Per una unió de gent coordinada, saps? Parlant d'uns temes que pugen, que tal, tal. Si agafem i diem, no, aquí hi haurà una jerarquia, saps? I aquesta jerarquia serà el de dalt, els de sota, a més, són una gent que deu en pleitesia, que per tant no sé què... Estem creant empreses del segle XX. Estem creant aquelles empreses que no són empreses. En realitat són aquestes autoocupacions que t'explicava, no? Això també és una evolució que veurem. Pensem que aquí encara tenim molt la classe alta, la classe mitja, la classe baixa. Els països moderns, els països rics, són països de classe mitja, on no hi ha amos d'empreses. Les empreses són unes empreses que tenen unes accions a la borsa i els propis treballadors de l'empresa compren accions de la seva empresa i d'altres, i així es manté una societat de classe mitjana. Ara, això què vol dir? Formació, borsa, estalvi. I dius, estalvi? Però és que la gent no pot estalviar, que està molt fotuda.
Sí.
Clar, perquè hem ficat tot l'estalvi a la rajola, al totxo. Som una societat patrimonialista. Ara ens sentirem molt a dir els pròxims mesos que els espanyols no estalvien. No és veritat. S'estalvia molt en el nostre país. Per què s'estalvia tant? Perquè en realitat el 30% de la renta l'enviem a vivenda. Això és una cosa que hem de desaprendre. Hi ha coses que s'han d'aprendre i hi ha coses que s'han de desaprendre.
Perquè,
hem d'anar a lloguer. Vendre la casa i anar a lloguer.
Sí.
I estalviar. Perquè, en veritat, estem convertint una societat que seran rics de cementiri, on la gent es mor i la preocupació és l'herència. Han mal viscut tota la seva vida. Pensa que hi ha una generació que encara no ha conegut l'eufòria econòmica, que ja, o sigui, va incorporar-se al mercat laboral en crisi. Hi ha molta gent jove que diu, escolti, és que jo, a mi m'agradaria viure un any normal. Val? Doncs això, benvinguts al segle XXI.
Com és allò, la dita?
La vida és un engany.
No, aquesta no. Vendre la casa, però això és més llarga, no?
Què hem de fer?
Però ara anirem al que t'han inculcat a casa. Què hem de fer? Vendre la casa i anar de lloguer. Si te'n vas de lloguer i tens una casa i la pots continuar pagant, quan et jubilis, on aniràs a viure perquè no podràs pagar el lloguer amb les pensions que cobraràs?
Ara.
I el referent diu allò de... És que aquest no té que cobrar mort. Perquè no té una vida.
Clar, per això la gent es compra el pis.
Exacte,
perquè en principi pensen, quan faci, clar, o sigui, quan em jubili, tindré un lloc on viure, perquè si no, amb la pensió que cobraré, sí, a on viuria?
Típic d'una societat inculta. És a dir, una societat inculta, el que diu que és, com que només sé treballar, només sé apretar aquest botó, i quan em despedeixin ja no sé fer res, ni amb els meus estalvis, ni he fet un plan B, el que tinc que fer és tenir un sostre on esperar que em mori, saps? Pues no, aquest llibre, perdona, ara sembla que faig publicitat, amb aquest llibre el que pretenc és que la gent no tingui que esperar-se a morir a sota un sostre, sinó que quan acabi la seva vida laboral, comenci una vida econòmica plena amb tot el que ha sigut capaç d'anar creant durant la seva llarga vida laboral.
Bueno, després del leitmotiv del llibre, té algun comentari a fer?
No, no, jo mira, que quan arribi el dia els fills t'agafaran i et posaran a la residència...
Bueno, però algú l'haurà de pagar, la residència.
Perdoni, que no, no és fills. Econòmica una residència.
No,
amb lo de la vida és un engany, que deia, que també té raó. És a dir,
hi ha
el tema que l'economia es basa en la confiança, això el Sala Martí ho ha explicat en aquest programa millor que ningú, per tant, també aquesta frase és certa, el senyor Salí.
Veus? Bé la meva, eh?
No, no, és que s'entén
vendrien molt, perquè en el llibre...
No,
perquè no, sí, la seva ja m'agradaria veure exactament a què ve.
Ja us ho trobareu. Sí, quan arribeu a la meva edat, ja us ho trobareu.
Faltava això, faltava aquest comentari.
Professor Torrecilla, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
Molt emocionant.
Gràcies per la visita. Professor titular del Departament de Direcció de Màrqueting de SADE, avui amb el llibre El Plan B, professor Torrecilla. 2 minuts i mig i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.